Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
D'entre les moltes coses que em poden passar a dins la cuina, hi ha una que es repeteix sovint i que em fa sentir realment estúpida. És agafar la safata del forn quan encara està calenta i cremar-me els dits. O una altra, acabar posant sempre més oli del que hi cap al setrill amb el conseqüent desastre que tot això provoca. I és que realment la cuina és segurament, d'entre totes les estances de la casa, la que més es presta a les tragèdies domèstiques. Fent una enquesta aquí a la redacció, doncs han sortit desgràcies com, per exemple, posar alguna cosa a la paella amb oli i esquitxar-se sempre fora del davantal, fer un puzzle perfecte perquè hi càpiga tot el rentaplats i quan ja l'has acabat adonar-te que ha quedat un got fora i que no hi cabrà de cap manera, cremar sempre les torrades, sempre, acabar trencant els llegums cuits que queden al fons del pot, confondre la sal amb el sucre en un pastís, això m'ha passat a mi, que es vessi l'aigua de l'olla quan fem arròs bullit i un llarg etcètera. De tot plegat m'hi ha fet pensar un llibre publicat fa anys titulat Guia il·lustrada de les petites tragèdies de cada dia. És un llibre il·lustrat, pensat pels nens, del japonès Noritake Suzuki, que ha venut més de 500.000 d'exemplars al Japó i traduït al català per Libros del Zorro Rojo. Avalua les tragèdies en funció del nivell de perillositat, de probabilitat i ofereix estratègies per superar-les. L'autor ja ha anunciat que hi haurà una segona part i d'entre les tragèdies hi ha una que mereix menció especial. El que menges no té el gust que esperaves.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jovany, què tal? Com estem?
Bé, estava pensant en tragèdies que hagi viscut a la cuina. La de cremar-me m'ha passat.
La de la safata del forn?
La safata del forn.
Ostres, aquesta
la treus, la deixes allà sobre, i la toques amb el braç, i m'ha passat fins i tot explicant als meus fills, vigileu amb això que crema molt, no us acosteu aquí, i jo cremar-me segons després d'explicar. Però sí, unes quantes d'aquestes.
Sí, i he arribat a treure la safata del forn sense res.
Ah, molt bé.
Sí, directament amb la mà.
Molt bé, Paula.
Bueno, increïble. Per sort aquí, doncs el restaurant caníbal, amb algun accident hem tingut,
sí.
però bueno, anem fent, vull dir que no l'hem cremat encara el restaurant.
Ja fa anys que ho fem, això, vull dir, ja l'experiència.
Ah, és un grau. A qui convidem avui al restaurant caníbal?
Doncs mira, per tancar una setmana com aquesta hauríem de convidar el cavaller Sant Jordi.
Home, i tant, perquè sense cavaller de Sant Jordi no hi ha Sant Jordi, tots ho sabem,
no hi hauria Sant Jordi,
sí.
Malgrat el que digui, bueno, és igual, perquè si tenim concursos de millor xuxu de Catalunya, millor mona de Pasqua, millor tortell de Reis, millor torró, millor panellet o millor pa de pagès, fins i tot, per què no hi hauria d'haver un concurs de millor pa de Sant Jordi?
Existeix aquest concurs.
I tant que existeix, perquè l'organitza Panàtics, entitat que té l'objectiu de posar en valor la feina dels flaquers i pastissers artesans. Són els mateixos que, per exemple, organitzen el concurs de millor panellet, entre d'altres reconeixements.
Sí, perquè ens situem, el pa de Sant Jordi és aquest pa que reprodueix una mica la senyera, llavors la part vermella està feta de sobrassada, la groga de formatge i com l'embolcall, diguéssim, és pa de nous.
Pa de nous, exacte.
Boníssim, eh?
Exacte. Prohibidíssim fer servir colorants per reproduir els colors de la senyera, eh? Sí. Això és motiu de desqualificació.
De tancar el forn.
Exacte. La versió oficial diu que es va crear el 1988, va ser l'Eduard Crespo, per iniciativa del Gremi de Flaquers de Barcelona, i si anem al concurs d'aquest any, et diré que el millor pa de Sant Jordi el fa Redoble Tambors, el forn Sant Josep de Barcelona.
Ah, enhorabona, un forn que, de fet, acumula molts premis, o sigui que ho fan extraordinàriament bé.
Es troba al carrer Roger de Llúria. L'Emili Feliu és el flaquer que ha elaborat aquest pa i, a banda del reconeixement per la seva feina, va tenir l'honor de portar el seu pa de Sant Jordi al president de la Generalitat de Catalunya el dia de Sant Jordi. Tu vas anar allà amb el teu pa, el president, mira quin per gust.
Mira que bé ho hem fet.
Després ho tasta una persona que no és el president, per si de cas, i després.
Sí.
El segon segon classificat ha sigut el pa del forn de Cabrianes, de Sant Fruitós de Bages, i en tercer el forn La Sitja Providència, també de Barcelona.
Escolta, ara estava pensant, Sant Jordi ja ha passat.
Ja ha passat.
Que està molt bé tota aquesta informació de servei que m'estàs donant, però ara, diguéssim, estem creant unes expectatives i la gent no sé si el pot comprar. Ho saps, tu?
No, ja no es pot comprar. En general ja deixen de fer-lo.
Ja t'he fet la feina. Hem trucat als forns.
Sí,
hem trucat als forns per saber si aquest pa, que des d'aquí fem una crida, volem que es continuï fent pa de Sant Jordi, però bé, per exemple, el forn de Cabrianes l'11 de setembre el torna a fer, cosa que està molt bé.
Doncs mira.
El Sant Josep o fins al proper Sant Jordi, res de res, o sigui, no el tornaran a fer fins d'aquí un any.
L'anirem a buscar amb més ganes.
Sí, i els que estan més d'enhorabona són els clients del forn La Sitja Providència de Gràcia, que es veu que el farà fins demà dilluns, i gairebé tot el setembre també el fan.
Sí. Mira, hi vaig.
Fins a la Mercè. Bueno, ja ho saps.
Sí, sí.
I si ve el cavaller de Sant Jordi al restaurant Caníbal, a què el convidem?
Un pa de Sant Jordi.
Sí, però l'haurem de fer nosaltres, que no n'hi fan ja.
Quanta gent hi ha que tingui un pa dedicat?
Ja, no ho sé, i en forma de senyera o amb colors de senyera, ningú. Fliparia. Qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
Doncs em podria convidar tants ara, però trio Florentino Pérez.
Ah, mira, aquest és del Madrid.
Sí, president del Madrid i de moltes altres empreses, grups de poder, coses d'aquestes.
Doncs endavant, però no sé per què el vols convidar.
No, per res en concret, però ara he d'explicar que la cadena de restauració anomenada La Màfia Se Sienta a la Mesa, amb diversos locals a Catalunya, passa a anomenar-se La Famíglia Se Sienta a la Mesa. Això ha sigut per decisió de l'Oficina Espanyola de Marques i Patents després d'una queixa formal que va rebre de part de l'ambaixada italiana a Espanya. El motiu de la queixa és que el nom de la cadena de restaurants conté el nom d'una organització criminal real que encara és activa a Itàlia.
Sí, una organització criminal que a vegades fins i tot ha fet servir restaurants per blanquejar diners. I això ha passat aquí, als voltants de Catalunya Ràdio mateix, ho vam veure fa poc. Però bé, o sigui que s'entén, el malestar.
Sí,
ja
sí, home, sí. Per aquest motiu, l'Oficina de Patents i Marques va anul·lar aquest nom i aquesta setmana el grup de restauració ha presentat la nova denominació que substitueix el concepte màfia pel de famíglia. Que a veure, en el fons vol dir exactament el mateix, però és una mica menys explícit.
Que no quedi tan clar.
Exacte. No sé què en deu pensar l'ambaixada italiana d'aquest canvi de nom, però vaja. En tot cas, el grup de restauració no creu que el canvi de nom afecti la seva activitat, perquè el més important, diuen, és el que passa dins del restaurant.
Clar, si és bo o no, 25 anys d'història, eh? Per cert, aquest grup de restauració, ja ho has dit, que té locals a Catalunya, mira, aquí en tenim 3, a Girona, Barcelona i a Mataró. I el senyor Florentino, a què el convidem?
Doncs no ho sé, per exemple, uns macarrons a la siciliana.
Amb un punt picantet,
ara.
Però no et passis,
suau.
Et conec. I encara tenim un últim convidat.
L'Ordeig, un habitual del restaurant.
Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, un dels clients fidels que tenim. I per què ve aquesta vegada?
Doncs mira...
Alguna altra crisi?
No, de moment no. Que ens parli del Canal Aliments. I què és Canal Aliments?
No,
Canal Aliments és un espai digital que acaben de crear a la Generalitat per donar informació rigorosa i basada en l'evidència científica sobre el món dels aliments i de l'alimentació. O, dit d'una altra manera, vol combatre la desinformació que circula per aquests mons digitals de Déu al voltant del que mengem.
Ja, o sigui, com ho fem aquí nosaltres, però sempre està tot allà, no?, diguéssim, online.
Sí. Hi ha diverses entitats darrere d'aquest Canal Aliments, més enllà de la pròpia Generalitat. Hi trobem la Fundació Lícia, per exemple, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, el Campus de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona, entre d'altres entitats. Canal Aliments es podrà consultar a través d'una web, de moment, i a les xarxes socials amb l'etiqueta Canal Aliments, doncs també hi trobaràs informacions que van difonent.
Ja, molt bé, tot això està molt bé. No sé, posa'm algun exemple del que puc trobar en aquest Canal Aliments.
Per exemple, des de consells sobre com organitzar la nevera, mites sobre la data de caducitat dels aliments, o informació pràctica sobre els diferents aliments que consumim de manera habitual. Els cigrons, per exemple, on es conreen totes les varietats que hi ha, recepta receptes, com cuinar-los...
Val, o sigui, que encara ho podem fer servir per documentar-nos, no? Per fer els nostres guions.
Això mateix.
Una mena de gran enciclopèdia online de l'alimentació.
Sí, és
això. A què convidem el conseller Ordeig?
Doncs el que vulgui, portes obertes, home. Bé, potser el podrem convidar una mica de civet de senglar.
Home, sí, això
una
sí.
Una mica d'excedent
sí,
de
sí.
Carn.
Sí, sí. Que vingui ell, el conseller Ordeig, Florentino Pérez i el cavaller de Sant Jordi. Déu-n'hi-do, massa poder, veig aquí
sí,
en aquesta taula,
poder.
Massa. Espero que deixin una bona propina. I la Dolors, que ja ve.
Sí, bon dia.
Hola.
Ben trobats, com esteu?
Bé, mira.
Us canto. Avui us hem preparat una arqueòloga confitada amb cebetes. Unes albergínies escalivades amb filets de dissenyador i una bichissoa amb oli d'escriptor gironí.
Molt bé.
I com a plat fort, us podem oferir un capipota d'il·lustrador. Un bacallà de Groenlàndia amb salseta verda de periodista. O bé, un guisat de peus de ballarina. Què us ve més de gust?
Ai...
Què? Fem peix, avui?
Sí,
fem
sí.
Peix?
Sí. Mira que sempre fem coses de proximitat, eh?
Sí, sí,
però... del bacallà de Groenlàndia, home,
sí.
No sempre es té bacallà de Groenlàndia, no?
Doncs sí, doncs si avui va... n'heu portat, això.
Fantàstic! De seguida un bacallà de Groenlàndia amb salseta verda de periodista.
És meu desert, sempre és meu desert.
Un restaurant caníbal.
Ses flots són margelides.
A Berlín.
Un sol en blanc, deses oceans. Ses algues són marines.
I avui traslladem la taula del restaurant caníbal fins a una de les zones més aïllades del planeta, Groenlàndia, una gran illa de gel entre l'oceà Atlàntic i l'oceà Àrtic i un dels llocs més freds del món, que ja es diu ràpid. Aquí el canvi climàtic ja no és una amenaça futura, és una realitat que posa en risc la pesca tradicional de l'halibut o el bacallà de l'Àrtic, fent forats al gel i també posa en perill la caça. En aquest entorn extrem l'alimentació no és, doncs, una qüestió de gastronomia, tal com l'entenem aquí, sinó d'adaptació i de fer amb allò que tenim. I tot això ho descobrirem ara mateix a través dels ulls i les experiències de l'enviada especial de Catalunya Ràdio, Montse Poblet, allà, a Groenlàndia, que ara es troba en un dels enclavaments més septentrionals, és a dir, més al nord del món, Kanak. Descobrirem quina és la dieta dels inuits, que són el 80% de la població a l'illa, i la saludem perquè ens està escoltant. Montse Poblet, bon dia, com estem?
Hola, bon dia, molt bé, molt bé.
Ah, escolta, la primera pregunta, si algú està a Groenlàndia, doncs és de calaix, gaire fred, a quina temperatura esteu ara mateix?
Ara amb menys 15 graus i us confesso que s'aguanta molt bé, perquè el clima és molt sec, fa molt sol avui. Aquí el problema és quan bufa el vent, perquè aleshores sí que la sensació tèrmica baixa moltíssim i és molt desagradable, és molt dur.
Sí, ara m'ha desconcertat, o sigui, a menys 15 graus ho aguantem bé. Clar, imagino que a quina temperatura poden arribar aquí a Groenlàndia en ple hivern?
Poden arribar a menys 50.
A menys 50.
Nosaltres aquests dies hem arribat a estar a menys 25 i això ja no s'aguanta tan bé.
Ja, i tot bé, eh, Montse, tot bé.
Sí, tot bé.
Tot bé.
És meu desert, sempre és meu desert.
Montse, comencem per la primera pregunta. No sé què has vingut, explica'ns, vaja, què has vingut a fer a Groenlàndia.
Mira, acompanyo una expedició científica liderada pel CSIC i formada per tres investigadors catalans, el Santiago Giral, el Jordi Ibáñez i el Sergi Rabés, i per un canadenc, que és el Dermot Antoniades. Ells venen a buscar sediments dels llacs àrtics perquè a través d'ells poden saber com ha evolucionat el clima al llarg de la història. De fet, poden arribar als 10.000 anys enrere. Aquest tipus d'estudis ells ja els han fet a altres llocs del món, com per exemple a les Açores, i des de fa uns anys es dediquen a l'Àrtic, que és una regió del planeta que s'escalfa 4 vegades més ràpid que la resta i que condiciona moltíssim el clima que tenim a la resta de l'hemisferi nord. La feina aquests dies s'està concentrant a la zona de Kanak, que és un dels pobles més al nord del món, on viuen unes 600 persones. Són bàsicament inuits, que vol dir homes del nord. Ja ningú els diu esquimals, perquè es considera un terme ofensiu, que vol dir gent que menja carn crua o que arranca pells, per tant, parlem d'inuits. Kanak està construït en un turó al costat d'un fiord que ara mateix està gelat i ple d'icebergs, i just a l'esquerra es veu una serrada de muntanyes rocoses que cauen en picat sobre aquest fiord i que dibuixen un paisatge molt, molt impactant.
Aquelles coses que, a vegades, fins i tot aquesta descripció que acabes de fer, i també les fotografies no fan mai justícia, no? Aquests paisatges, trobo, no? Quan els veus allà mateix, deu ser, doncs, això que dius, impactant, realment.
No tinc cap foto que li faci justícia.
Exacte. Dèiem que la Montse Poblet està a Kanak, que és un dels enclavaments més al nord del món, però la capital de Groenlàndia, no ho oblidem, és Nuuk. Jo no sé com us desplaceu d'un lloc a l'altre.
Mira, les grans distàncies les fem en trineu, arrossegats per gossos. Un trineu guiat per un inuit, amb entre 10 i 16 gossos per cadascun de nosaltres i per tot l'equipament de l'expedició. Els esteu sentint? Són molts quilos de material perquè transporten, per exemple, una barrina de més de 3 metres per foradar els llacs, un sondejador, moltes cordes, martells, piolets, raquetes, en total 160 quilos només de material pels sondejos, que s'acaben arrossegant amb aquests trineus. Quan parlo de grans distàncies em refereixo, per exemple, a 80 quilòmetres per sobre dels fiords gelats que hem fet per sondejar només els dos primers llacs. En total, 10 hores de trineus i, com et deia abans, molt fred. Després, quan arribes als llacs, toca caminar.
I entrem, Montse, amb el que ens interessa més aquí, al restaurant Caníbal, que és l'alimentació, no? És a dir, com menja la gent de Groenlàndia? Aquesta alimentació tradicional, sobretot en la zona on ets tu, que gira al voltant de la caça i de la pesca. No sé si has pogut tastar aliments que la població aconsegueix per, òbviament, per mitjans propis,
Doncs no he tingut la sort de poder tastar res perquè, malgrat que els inuits que ens acompanyen són caçadors i pescadors, com molta gent aquí a Kanak, de moment no han capturat res. Ells van armats amb fusell i amb arpons, ells veuen les foques al mig del fiord gelat i parlen amb molt d'orgull de la seva condició de caçadors i de pescadors, a la que poden t'ensenyar un vídeo d'alguna de les seves preses, però de moment no han tingut sort. I a Kanak tampoc hi ha oportunitat d'anar a cap restaurant, no n'hi ha cap, així que per poder provar la cuina local,
no n'hi ha cap,
algú t'ha de convidar a casa seva. No n'hi ha cap de restaurant, cap de restaurant, cap bar. No, només hi ha un supermercat i ja està. Llavors necessites que algú et convidi a casa seva i això encara no ho he aconseguit. El que sí que he fet ha sigut preguntar molt, no? I el que m'expliquen és que tenen una dieta molt alta en proteïnes i en greixos, procedents bàsicament dels mamífers marins que pesquen encara amb caiac i amb arpó, per exemple el narval, que és una espècie de cetaci àrtic que aquí es considera una delícia. I d'altra banda, la carn de grans animals terrestres com l'os o el ren. És una dieta que manté el cos calent i fort i a la que podrien faltar vitamines procedents dels vegetals, però això es compensa amb la procedent d'olis i els fetges dels peixos, les algues, la pell de balena o el cervell de la foca. És una dieta pensada pel fred i per una vida molt dura de força i de moviment, com la dels caçadors que ens acompanyen aquests dies, però és evident que ni tan sols aquí tothom viu d'aquesta manera i si ingereixes tots aquests greixos de l'alimentació tradicional però fas una vida, diguem, moderna, doncs té conseqüències. Jo veig força gent amb sobrepès i em diuen els metges que la diabetis és una malaltia bastant estesa. I encara hi ha una altra derivada del consum d'aquests animals que té a veure amb la salut, i és que amb el fred, les partícules contaminants es precipiten i cauen al terra o al mar i van entrant a la cadena tròfica, se les van menjant els animals. En una de les parades en els molts aeroports en els que vaig haver de passar estona fins a arribar aquí, vaig entrevistar la geògrafa francesa Nina Parmentier. Ella estudia la resiliència alimentària dels inuits i em comentava els efectes que això, el consum d'aquests animals, té, per exemple, en la incidència dels càncers.
Això afecta sobretot el l'alimentació més tradicional, perquè els mamífers marins, que són la base de l'alimentació tradicional groenlandesa, estan contaminats amb metalls pesants i contaminants permanents. Estem en el lloc de l'Àrtic on això és més greu, perquè són els inuits els que es mengen aquests animals i són ells els que ingereixen aquests metalls i contaminants.
Déu-n'hi-do, sona preocupant ara quan sentíem aquesta geògrafa francesa, la Nina Parmentier, parlaves de, no, del narval, de l'os, del ren, i clar, caça-pesca, caça-pesca tradicional. Es veuen afectades, òbviament, ho dèiem en començar, pel canvi climàtic.
Sí, un canvi climàtic que aquí es nota molt. L'Àrtic, com us deia, s'està escalfant més ràpid que la resta del planeta, un ritme unes 4 vegades més alt que la mitjana. Estaríem parlant d'entre 5 i 6 graus més respecte a les temperatures de l'època preindustrial, i això es nota. Per exemple, les activitats que es fan sobre la banquisa, que és aquesta plataforma de gel que es forma sobre el mar i els fiords, estan afectades per la pujada dels termòmetres. Aquesta plataforma es forma més tard, es fon abans i és més inestable perquè acaba sent més prima. El Yagaili Tuku, dos dels caçadors inuits amb els que he parlat, m'ho descrivien d'aquesta manera.
El gel és cada cop més fi i ens complica la caça d'alguns animals, però els ossos cada cop els tenim més a prop. El gel s'obre on no esperes i és perillós.
Fa més calor i més vent. Per tant, el gel està en males condicions. I això fa que caçar sobre el gel sigui més difícil.
I que activitats com la pesca de l'alibut o el flatant, que es fa fent un forat en aquest gel i llançant un fil carregat d'ams al fons, doncs queda compromesa, perquè això, el gel, és molt, molt fràgil. Aquesta fragilitat de la banquisa també compromet la caça de la foca. Ells estan acostumats a esperar-les amagats en un mini trineu al que posen una vela blanca amb un forat pel fusell, però si el gel no és prou estable, doncs no hi poden arribar. I, d'altra banda, com que hi ha menys mesos amb banquisa de gel, va guanyant pes la pesca en aigües obertes. El narval, per exemple, que és un dels grans orgulls gastronòmics de la zona, es fa amb caiac i amb arpó a la zona que es coneix com la Polínia, que és el mar que els queda a prop i que no s'arriba a congelar mai. Em diuen que la pell del narval és boníssima. La masteguen crua, amb una miqueta de sal, i quan la tens ben tova de tant mastegar, te l'empasses.
Això tampoc ho has pogut tastar, la pell de narval.
Tampoc ho he pogut tastar. L'he vista, és com una cona. La vaig veure en el supermercat, congelada. Però com que encara no sabia com es podia consumir i, a més, les quantitats són molt grans, doncs no em vaig agafar. Després també el tema canvi climàtic, augment de temperatures, està generant alguns canvis en les espècies que es poden trobar a la zona. El bacallà s'està desplaçant cap al nord i em diuen que d'alibuts, de flatant, cada cop en troben menys, però no saben si atribuir-ho al canvi climàtic o a la sobrepesca.
Déu-n'hi-do, també, pel que explicaves, entenc que és una gent que deu haver après, generació rere generació, aprofitar-ho tot dels peixos, perquè parlaves de la pell, del fetge, és a dir, els menuts, que sovint aquí, ara penso, amb el nostre llenguatge associem més als animals, doncs aquí deuen ser societats que han après a això, a menjar també, òbviament, els menuts dels peixos. A tot això, Montse, si ens posem ja, entrem a la cuina i ens posem davant dels fogons, com ho cuinen?
Doncs a un lloc on no hi ha arbres, oblidat de la brasa, de fer-te un peix o una carn a la brasa. La resposta és aquesta que ens dona la Jute Christiansen, que és la cuinera de l'expedició i una gran coneixedora de la cultura groenlandesa.
Y viendo, siempre, y siempre lo han hecho así. En verano sí puedes calentar una piedra en un pequeño fuego y ponerle a la brasa, pero ahora todo hirviendo. Siempre llevan la olla, el primus es ese aparato que hace el ruido, el calentador.
¿Y algunas especies que sean típicas de esta zona para sazonar esa comida hervida?
¿Para darle sabor?
Sí.
No.
Todo agua y sal.
Sal. Hoy en día, curry. Pero antes no existía.
I hi ha un plat curiós que ni bullen ni cuinen de cap manera. Es diu periac. El fan amb uns ocells, amb els frarets, que posen a dins de la pell d'una foca la que han tret totes les vísceres i només hi han deixat el greix perquè es maceri durant mig any. Oh. Les males llengües diuen que Knut Rasmussen, l'explorador, podria haver mort arran d'alguna bactèria generada per aquest plat de la cuina tradicional groenlandesa, que tampoc no he tastat.
Oi, aquest, ara m'has dit això del fraret, oi? Que és un animal que veiem fins i tot en postals. Bueno, això passa a Islàndia, suposo, sí, que aquí a Groenlàndia també. I ara m'has dit que se'l mengen i m'ha agafat, se m'ha encongit el cor una mica, eh?
Com una perdiu.
Sí, 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 sí. Tot depèn del prisma i del lloc del món on estiguis. Això,
exacte,
això
per... tu et mires una foca i no hi veus un aliment.
Sí, sí, sí. A Groenlàndia, per això, a Montserrat té una població que no arriba als 56.000 habitants, que estan concentrats sobretot a la zona sud-oest de l'illa, però, clar, amb tot aquest menjar que ara ens has descrit, que s'obté de la caça i s'obté de la pesca, no n'hi deu haver prou per satisfer totes les necessitats de tota la gent. Deu arribar, sobretot de fora, òbviament. Com arriba aquí el menjar i quin tipus de menjar arriba de fora?
Bàsicament arriba de Dinamarca. El cas de Canac és especialment interessant perquè aquí el menjar, els recanvis, els mobles, la roba, tot el que un poble pugui necessitar, només arriba dos cops l'any, quan ja no queda gel al fiord i poden atracar els vaixells. Ara, per exemple, queda poca cosa al supermercat perquè l'últim vaixell va arribar al setembre amb tot el que feia falta per l'hivern i s'ha anat gastant. També els arriba de tant en tant producte fresc amb avió, però en els dies que porto aquí, la veritat és que tot està molt buit. Mm-hmm. Avui en el supermercat hi havia unes quantes patates, cebes, unes 10 pomes, unes 20-30 llimones i la resta de caixes buides. D'ous no n'hi ha. Ni ara ni mai. Només ou dur congelat i pots d'ou líquid. O sigui que el de la truiteta, oblida-te'n.
Yeah.
I el que sí que encara queda al supermercat són moltes prestatgeries plenes de menjar procedent de Dinamarca, arròs, farina, sucres, cafè, estès, salses de tota mena, cereals, galetes, tot el que trobaríem en un supermercat dels nostres. El producte fresc és el que es troba a faltar.
Eres enklare drog over salten hall till Norrigans kurs man nästan debland gulbrands klipperan fanns sin grav där vanket sa blodigen pande väl upp för dag.
Estem parlant amb la nostra companya Montse Poblet, enviada especial a l'illa de Groenlàndia. Està acompanyant una expedició del CSIC que vol extreure sediments dels llacs àrtics i que ja ens ha quedat clar per l'estona que estem parlant amb ella que s'han hagut de desplaçar molts quilòmetres pels fiords gelats, acampar en condicions extremes de temperatura i res de tot això deu ser fàcil. No és fàcil menjar, com acabem de com ens acaba d'explicar la Montse, tampoc fins i tot desplaçar-se i caminar, Aquestes passes, Montse, són les teves passes, aquest so. Explica'ns com és, no? Realment, doncs poder caminar sobre tot aquest gel.
Hem caminat bàsicament sobre gel, però molt sobre la neu. Pensàvem que ho podríem fer amb raquetes, però finalment ha estat caminant perquè el terreny és molt rocós i costava desplaçar-se. No ha estat especialment complicat, menys del que ens esperàvem, la veritat,
També tinc curiositat per saber com de diferent és el menjar amb una expedició del CSIC, no? Què mengeu o què es menja a l'expedició del CSIC?
Mira, a menys de 25 graus, que són les temperatures que hem assolit quan estàvem en aquests campaments, no hi ha res fàcil. I un cop et poses en marxa has de passar amb el que tens perquè no hi ha ni botigues ni cap lloc on parar a prendre alguna cosa. El paper de la intendent, que en aquest cas és la Jute, és molt important. Ella va arribar a Canac una setmana abans que nosaltres per comprar tot el menjar de l'expedició. Ha estat qui ha pensat els menús i qui ho ha preparat tot. El primer que ha de garantir és el menjar en els desplaçaments llargs, els que us explicava que fem amb els trineus. Com que s'agafa molt fred perquè no et mous, és important fer parades cada dues hores. Els gossos arrafan i nosaltres mirem d'entrar en calor movent-nos i menjant.
Si tienes hambre en el camino, algo así, nueces, frutos secos, cosas que son fáciles y que puedes coger con guantes y te llenan, que tienen buena grasa. La gente aquí suelen llevar, por ejemplo, pescado seco con grasa. És fàcil, tienes en el bolsillo, sacas y ya tienes una comida ahí.
En aquests campaments, en què estàs tu, hi ha cuines?
Hi ha una cuina.
Hi ha una cuina. Cuina.
Uh-huh. Ara, és una capsa de fusta amb un primus, que són aquests fogonets que porten els inuits, olles, un cullerot, un ganivet que talla bé i res més. I amb aquest sistema l'ajut ens ha preparat pasta deliciosa amb carn i verdures, uns macarrons amb pesto i bacon i, sobretot, plats calents, que fa molta falta.
I alguna especialitat? Ja sé que ens has dit que no, encara no has tingut oportunitat de tastar massa res i aquestes coses meravelloses que t'ha cuinat l'ajut, però alguna especialitat que t'hagin recomanat de cuina groenlandesa?
M'he refiat d'ella. Mm-hmm. El seu plat preferit de la cuina groenlandesa és a base de foca.
Jo creo suasat. És foca cocido con arroz. Es un carne fuerte.
Como las carnes de caza, ¿no?
Diferente, porque eso es del mar. Tiene así un toque de sabor de mar. Es un plato rico y tiene mucha proteína la carne, entonces está bien en el frío para mantenerle caliente.
És plat nacional aquí i també es pot fer amb carn de balena, amb rens o amb ocells marins, amb els frarets, per exemple.
Mm-hmm. O sigui, ens quedem amb aquesta recomanació. Si viatgeu a Groenlàndia, no marxeu no sense tastar un bon suassat, ho diem bé, suassat?
I així, diria que sí, suassat.
Així ho farem. Et fem l'encàrrec. Montse, quants dies et queden, per cert, per aquí?
Encara em queden uns 8 dies.
8 dies.
I 5 són de tornada.
Val, o sigui que poquets aquí poquets. No, t'anava a fer l'encàrrec, si us plau, a veure si pots tastar la foca o el narval o el ren o l'os. La pell de narval m'interessa especialment. Volem, diguéssim, quan tornis, que ens facis aquesta crítica de totes aquestes especialitats, si és que tens l'oportunitat,
òbviament. Ho faré. Quan arribi a algun lloc, o sigui, si aquí a Canac ningú em convida a casa seva, que espero poder aconseguir-ho, quan arribi a alguna de les escales on hi hagi restaurant, abans de sortir de Groenlàndia, ho tasto.
I tant, que bé. Moltes gràcies, Montse Poblet, pel recorregut per aquesta illa gelada per Groenlàndia i per acostar-nos una miqueta més a una cosa absolutament desconeguda per nosaltres i que ens trenca tots els esquemes, que és com s'alimenten els inuits en aquest lloc remot del planeta. Bona expedició, bona tornada, Montse, i parlem, quan tornis, a veure com ha anat.
I tant, moltes gràcies.
Una abraçada, adéu-adéu.
Adéu-adéu.
Com un pèsol del Maresme, jo tinc la meva feina. Passió per la cuina mediterrània. De mercat. El teu carro de compra és una eina de combat, va. Soc producte de la terra, producte de consum local. Mastega a poc a poc i trenca el món. Micròfons i fogons és el meu rotllo.
Un restaurant caníbal a Berlín. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín.
Esmolant el ganivet, el crepitar del sofregit trenca el silenci. Que s'apagui el món.
Amb Paula Molés.
Que la poesia comença.
A Catalunya Ràdio.
Tantas cosas en ella te decía que al final ni yo entendía y la tuve que romper.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Churrasca. Mi churrasquita.
Diumenge a la una del migdia a Catalunya Ràdio amb Paula Molés. Sopa prehistòrica amb Sandra Lozano.
I Sandra Lozano, si servim sopa prehistòrica, doncs ja ho sabeu que ens acompanya de tant en quant al restaurant Caníbal, doctora en arqueologia que ha treballat com a historiadora al Bulli Foundation i també ha estat docent d'història de la cuina en diverses universitats i encara ara, en actiu, també monologuista. Sandra Lozano, què tal? Ben tornada, benvinguda.
Bon dia, molt bé.
Sí, preparada per servir-nos, perquè vam prometre 4 capítols, ara recapitularíem una miqueta, Avui anem a l'últim gairebé. Òscar Guayabero, com estem?
Molt bé, aquí estem, bon dia.
Preparat per aprendre?
Sempre, amb la Sandra,
sempre. Sandra. Nosaltres després també, ja ho sabeu que l'Òscar i la Sandra coincideixen a la taula del Caníbal. L'Òscar és dissenyador i a vegades ens passen, ara us faré una mena de spoiler perquè, clar, jo prèviament ja sé de què parlareu. I avui tornarà a passar, que semblarà com una mena dels fils de la vida que estan lligats i ja veureu que al final trobarem que tots dos tenim coses en comú. Ja ho veureu.
Bueno, no t'ho diem perquè ens truquem abans. No, és veritat. Sempre coincideix.
Sempre coincideix. Doncs bé, dèiem que amb la Sandra aquesta és la quarta secció que fem que hem fet aquesta temporada i hem fet com aquest recorregut pels orígens més remots de la cuina. Fem una petita repassada per posar-nos en situació. Vam arrencar el paleolític sense foc, llavors encara no hi havia foc i vam explicar aquells estris per tallar carn, ossos, per picar. Després, un altre moment clau, el domini del foc, ara sí, quan els neandertals comencen a rostir i a bullir amb pedres calentes. I després vam avançar fins al neolític sense ceràmica, marcat per aquesta domesticació dels animals i els primers conreus de plantes, que és quan vam tenir, ho explicàvem en l'última secció, interessantíssim, aquelles cuines, aquells rebostos. I avui tanquem aquest viatge apassionant fixant-nos en una altra gran revolució a la cuina, que és l'arribada de la ceràmica, és a dir, el neolític amb ceràmica. Situem-nos, Sandra, ho hem explicat bé, més o menys, ho hem
molt
entès,
bé.
Alumnes, hem repassat la lliçó. On som ara i en quina etapa prehistòrica ens trobem? I sobretot, clar, per què és una revolució aquest ús de la ceràmica,
Doncs estic encantada de parlar d'aquest tema, que va ser la revolució tecnològica més gran de la cuina fins a la invenció del microones.
Hombre!
I l'última gran fita dels fogons prehistòrics de la nostra secció.
Mm-hmm.
Parlem del neolític ple, del moment històric en què el modo de vida camperol ja està plenament consolidat, amb l'agricultura, la ramaderia i els poblats ben establerts, a sota lloc al Pròxim Orient, cap als 7.000 abans de Crist, i s'estén fins a l'arribada de l'escriptura cap al 3.500 abans de Crist a la zona de l'actual Iraq. És en aquest període quan apareix el fanquit, allò que anomenem ceràmica, un material que ho canvia tot perquè és el primer material artificial de la humanitat.
Primer material artificial de la humanitat. Què et sembla, Òscar?
Impressionant, com sempre.
Sí, sí. Què és un material, la ceràmica? Òbviament ho sabem, però clar, dius artificial. Com material artificial? A veure.
Doncs em refereixo al fet que la ceràmica no es troba a la natura.
Clar.
Has de fer una barreja d'argila, aigua i el que anomenem desgreixants, o el que els ceramistes avui dia diuen xamota, que són petits fragments de minerals, com ara sorra, o també de materials orgànics, com trossets de petxines o fins i tot de palla. Tot es barreja bé i se li dona forma com si fos plàstic. I la màgia arriba quan es cou. Quan poses aquesta barreja en un forn a més de 500 graus, aconsegueixes que s'endureixi i tingui qualitats que l'argila sola no té per si mateixa. De sobte, aquest nou material és refractari, és a dir, suporta els canvis de temperatura, o pots posar al foc, és impermeable, és tanc, dur i resistent.
Com a material i com a dissenyador, Òscar, quina valoració en fas, tu, diguéssim, de la ceràmica, no? Aquesta idea,
doncs
no?
És curiós, perquè jo no hagués dit que era artificial, però és veritat que la ceràmica, un cop cuita, té unes qualitats biomecàniques que no té el fang, evidentment. Sí.
Clar, tot això, no? Ara ens interessa, perquè com això ho apliquem a la cuina, no? Com es nota els fogons, no? I què inclouria com a novetat, anem a dir-ho així, amb totes les cometes que hi puguem posar a la carta d'un restaurant en aquesta etapa del neolític?
Home, doncs que per fi tenim olles de cuina.
Hombre, ja...
Per fi tenim olles de cuina que són molt més pràctiques que aquells forats en troncs dels quals parlàvem quan explicàvem allò de la sopa paleolítica.
Sí, ens en recordem, sí.
I molt més versàtil estils que una simple graella posada al foc. El primer gran canvi que ens donen aquestes olles és la revolució dels líquids. Les marmites de ceràmica, amb les seves propietats refractàries, permeten cuinar a foc lent durant hores, fent que els llegums o els cereals siguin molt més digestius i sabrosos. No? Les sopes, les cremes, les farinetes passen a ser de veritat les reines de la dieta, tot i que abans ja es feien algunes sopes, la ceràmica permet una elaboració molt més eficaç, versàtils, com l'avui dia.
Clar, ara has dit bullir, bàsicament, sopes, cremes, però clar, intueixo que també altres tècniques que avui trobem per exemple a l'alta cuina, com és confitar, no? A vegades confitem.
Exacte, aquesta és la tercera idea que volia destacar. Amb les olles de ceràmica apareixen les primeres coccions en gres. Com que el recipient aguanta temperatures altes i és impermeable, si està ben fet, la gent del Neolític té al seu abast poder sofregir, és a dir, cuinar a foc moderat amb gres, confitar, no? Fer aquesta cocció lenta en gres, o fins i tot fregir. Tot i que fregir en aquelles marmites tan rudimentàries, jo crec que devia ser la tècnica més complicada de totes. No sabem si les posaven en pràctica totes aquestes tècniques, perquè és complicat distingir-les a partir de les restes de lípids que queden als fragments de ceràmica, però no és gens descabellat pensar que ja devien jugar i experimentar amb aquestes.
O sigui, gent de fa milers d'anys fent sofregits, però jo, ara em genera curiositat, t'atreviries, podem pressuposar quins aliments, no sé, podrien cuinar la gent del Neolític?
Sí, és veritat que en aquesta fase del Neolític ple no hi ha grans novetats pel que fa als productes bàsics que fan servir. Es consoliden els que provenen de la primera agricultura, no? Com ara els cereals bàsics de cada regió, doncs el blat, l'ordi, també les leguminoses, com ara les llenties, i tots els productes animals derivats del que diem la cabanya neolítica, que són la vaca, el porc, la cabra i l'ovella. No tenim gallines encara.
No tenim gallines. No. I ara que la Sandra ho estava descrivint com, bueno, fan les primeres coccions, ho fregeixen. Clar, jo m'imagino aquesta gent arribant a aquestes conclusions. Vull dir que és una, no, m'explota el cervell, no? És a dir, o trobar l'argila, fer l'argila, no? Coure o arribar a dir ara ho courem, això, no? Perquè això, bueno, és molt evolucionat.
Prova-error, segurament.
Prova-error, no? I molts anys.
Exacte, no, que parlem de milers d'anys.
Milers d'anys. Els làctics, que també ens generaven curiositat, no? Perquè en el Neolític, ara ho deies, doncs ja teníem ramats de cabres i d'ovelles.
Sí, exactament. Però és veritat que les poblacions neolítiques van trigar molt de temps a fer servir la llet. Perquè la llet crua, al Neolític, els humans no teníem l'enzima que permet digerir bé la lactosa. I llavors es fa servir molt tard, al Neolític ple, del que parlem avui, però en format elaborat. Fan els primers formatges. I això ho sabem perquè apareix una eina específica anomenada formatgera o quesera, que és bàsicament un recipient de ceràmica ple de foradets. I gràcies a això, a l'ús del quai que treien de l'estómac dels animals, podien separar la part sòlida de la llet del xerigot i produir els primers formatges.
O sigui, que la ceràmica no només servia per cuinar, sinó per transformar els aliments, també, I utilitzar aquest excedent de llet, no?
Sí, exacte.
El Xevi Miró, el nostre formatger de capçalera, li agradaria molt saber tot això. I ara anem a una altra cosa que li faria també molta il·lusió a conèixer Ferran Centelles, el nostre amic Ferran Centelles, perquè sé que ens vols parlar d'una beguda, que és el vi, que també trobem els seus orígens aquí. Alors on dort. Perquè l'última vegada ja vam parlar de les primeres cerveses, me'n recordo jo, no? Una
sí,
mica.
Sí. I tant, en el Neolític inicial ja teníem cerveses una mica espontànies, però amb la ceràmica apareixen també les primeres bodegues de la història.
Uau, a veure.
Exacte, tenim proves a l'Iran i a Geòrgia, cap al 6.000 abans de Crist, de grans marmites enterrades a terra, amb restes d'àcid tartàric, que és el marcador del raïm fermentat alcohòlicament. Aquestes marmites es trobaven dins de les cases i sabem per la capacitat dels recipients que acumulaven molts litres d'aquesta beguda que serà tan icònica fins avui. I fins i tot s'han trobat a Armènia al mateix temps, a la cova Areni 1, tot un espai especialitzat amb premses i conductes que portaven el suc directament a les gerres per fermentar estabilitzar i madurar el vi.
Déu-n'hi-do la sofisticació. Clar, també molt bé fem el vi, però com ens el bevem, no? Vull dir, teníem copes, teníem recipients per beure vi.
Exactament, també. Aquí arribem a l'altra novetat, l'art del servei. Amb la ceràmica apareix una varietat increïble de vasella. Tasses, vasos, gerres amb nanses i plats decorats. Això permet fer porcions de menjar o la beguda de, o servir la beguda de manera individual. Ja no és agafar el que hi ha, sinó que el moment de menjar es converteix en un acte on la presentació del servei comencen a importar. I, Paula, una última cosa. La ceràmica també amplifica les possibilitats de la conservació d'aliments, trencant definitivament, i això és molt interessant, el caràcter lineal de la cuina. Ja no has de cuinar i menjar al moment, sinó que pots emmagatzemar productes ja elaborats, com els formatges que vam parlar, com farines, i menjar-los quan vulguis, o comerciar. Pots intercanviar aquests productes. Doncs estem a l'inici del comerç del menjar, de comerç de productes alimenticis.
O sigui, bàsicament, la cuina tal com la coneixem avui, no? Amb aquests plats, aquests, bueno, fins i tot sofregits, podríem dir confits, i els seus vins i els seus primers formatges va néixer, doncs això, gràcies a aquesta argila i gràcies al foc de la prehistòria, no?
Exacte. Tanquem aquest recorregut per la cuina de la prehistòria arribant per fi a un punt sorprenent. Ja tenim pràcticament tots els elements que ens permeten cuinar d'una manera molt similar a com ho fem avui. A partir d'aquí, el que vindrà, el metall, el vidre o molt més endavant l'electricitat, no transformarà de manera radical les possibilitats culinàries, sinó que sobretot en millorarà l'eficiència, el control i la comoditat. Però al final del Neolític ja s'havien establert les bases fonamentals de la nostra cuina tal com la coneixem.
Mira, allò que ens proposàvem quan vam començar a fer la secció, escolta, què ens queda a nosaltres de l'home prehistòric? Què ens queda? Doncs tot, que no ho veieu. Ens queda absolutament tot, els hi devem tot. Fascinant, eh? Ara has vist la connexió, perquè tu ja saps de què parlaràs, Òscar, i queda clar, eh?
Claríssim.
Algun apunt de dissenyador a fer?
No, només preguntar si també es feia servir doncs, per fer xup-xup amb la carn i estovar-la, que és una cosa que jo havia sentit, que quan apareix la ceràmica és clar, de cop i volta ja no has de menjar la carn, diguéssim,
allò que dèiem,
i per tant les mandíbules doncs poden canviar, es poden fer més petites perquè necessites menys força.
Sí, exactament.
La fisonomia?
No canvia la fisonomia, perquè això ja ha quedat establert al final del Paleolític, l'anatomia de, no, de la cara, del crani, però és veritat que és el començament de la cuina tova, no? De la cuina on la carn, el greix, tot això es va aprofitar molt millor que abans.
Fantàstic. Gràcies a Sandra Lozano, arqueòloga, per haver cuinat aquesta sopa prehistòrica i per entendre d'on venim. Encara ens hem de veure una vegada més abans d'acabar temporada. Això segur, sí que anem preparant un epíleg, no?, de tot això.
Vale,
farem alguna cosa. Necessitem conèixer més. I ara, sí, Salvador García Arbós, que em sembla a mi que encara porta una miqueta de ressaca de Sant Jordi. Aquí has vist avui, Salvador, la sala del restaurant?
Em vaig veure dos polemitzant sobre llibres. Per la Diada de Sant Jordi vaig sentir una discussió entre un enamorat de les publicacions de paper i un apassionat per les noves tecnologies. Un abocava els receptaris antics de casa seu, les anotacions en lletra antiquada de la iaia i de la mama, o gruix de retalls de revistes i receptes escrites a mà entaforades per totes les planes. El rigor del llibre, les receptes contrastades, la cosa romàntica del receptari de paper, el marc de la cuina i les taques dels esquitxos. L'altre considerava el paper una simple relíquia carregada de valor sentimental. Defensava els resultats ràpids i precisos de la intel·ligència artificial. O bibliòfil insistia que el paper és per tota la vida, que la garantia del llibre és pels segles dels segles, ja que no tenen obsolescència programada. El cibernètic advertia que el llibre digital no ocupa espai i que estalvia la producció de paper, especialment la tala de boscos. L'amant del llibre físic alertava de les elevadíssimes necessitats d'energia i d'aigua per fer rutllar l'univers digital. I si no hi ha llum? I si tornem a patir una gran apagada que ens deixa sense accés a la xarxa una colla d'hores o de dies? Paga la pena girar full i deixar casa vostra sense cap llibre imprès en paper? Poden conviure el suport físic i el suport digital? I les guies? Les guies canvien. Les guies no són estàtiques, necessiten immediatesa. Pròximament, en un nou servei d'un restaurant caníbal a Berlín, les guies.
pensabas que era yo, que yo caro, que era más.
Igualment diferents. Amb Òscar Guayabero.
Igualment diferents amb el dissenyador Òscar Guayabero, que des de fa anys i panys, gairebé estàvem a la caverna, ens va explicant coses del disseny, déu-n'hi-do, a tot el que hem après també amb l'Òscar, però aquesta temporada ens hi apropem d'una manera una mica diferent, que és veure com diferents cultures del món, persones arreu del món, han intentat solucionar, a vegades de la mateixa manera, curiosament, problemes a la cuina, no? En aquest cas, com és cuinar, eh? Avui, Òscar, no parlem d'un estri de cuina, sinó de la cuina en si. Això ens connecta directament amb això que ens acaba d'explicar avui la Sandra, no? Si parléssim ara, penso, de l'arquitectura de la cuina catalana tradicional, què podríem dir? Doncs que ocupava un lloc central, de l'habitatge, feta d'obra, fusta, marbre, rajoles. Doncs volem fer aquest retrat, però en un altre lloc, i no en un lloc qualsevol.
No, de fet avui entrem a la cuina de fang, o sigui que la connexió és evident. Cuina de fang, però que en realitat és de ceràmica, perquè és un fang cuit, com explicava la Sandra. I és que a moltes zones rurals de la Índia la cuina es construeix amb terra i es coneix com a chula o chala.
Sí, ho hem buscat, això. Chala.
Sí.
Chala.
N'hi ha que ja són més complexes, incorporant una mena de fogons, i hi ha més senzilles que simplement són un suport on posar la cassola de fang, cuit o de metall, i amb un espai per posar branquillons a sota per anar fent xup-xup, diguéssim. Eh?
Uh-huh. O sigui que la cuina està feta amb el mateix material que està feta a la casa.
Efectivament. Fang, palla, aigua i foc, uh-huh, evidentment. És una tecnologia mil·lenària, tornem uh-huh a estar aquí connectats, no? D'una simplicitat gairebé radical, però molt afinada en el context. Es fa amb el que tens. Es pot reparar amb les mans i no depèn de cap xarxa de subministrament.
Uh-huh. O sigui que el combustible no depèn, diguem-ho clar, de grans empreses energètiques i de que t'arribi l'energia, diguéssim, eh?
No, depèn d'un mercat molt local. O tu mateix, que aconsegueixes la fusta, la llenya, restes de la collita, o un mercat molt local que són els excrements de vaca secs. Pot sonar estrany, però és una solució bastant lògica. És un recurs disponible, renovable i absolutament local.
A veure, explica'm com és això de cuinar amb caca de vaca, no? Podríem dir.
Bueno, allà la vaca encara és central a l'economia rural, mm-hmm, i els excrements que es recullen, es modelen, es fan una mena de galetes que es deixen secar al sol, i un cop seques tenen un alt poder energètic per fer foc i ja no desprenen tant d'olor, uh-huh, una mica sí, però es veu que no tant com originalment no, i és un combustible disponible, gratuït i circular, no? Si tens una vaca, tens carburant. Hi ha persones que s'hi dediquen, de fet, de forma professional, i produeixen i venen aquests combustibles passant per les cases, com serien una mica els antics carboners.
Uh-huh.
El problema d'aquesta combustió és que és poc eficient i genera molt de fum. Llavors, com aquestes cuines estan a l'interior dels habitatges, això té conseqüències molt serioses per la salut, sobretot per les dones, que són les que tradicionalment s'ocupen de cuinar.
Mm-hmm. Sí, tenim clar el diagnòstic, realment, no? Vull dir, provoquen problemes, aquest fum a l'interior d'aquestes cases per la salut, i suposo que ara ens tocarà trobar una mica la solució a tot això. I avui parlem d'aquestes cuines de fang de la Xala, amb Òscar Guayabero, i aquí, ara dèiem, aquest problema que tenen aquestes cuines, apareix el disseny intentant sempre una mica millorar sense destruir el que tenim, no?
Sí, de fet, segurament, de forma natural, ells deuen haver anat buscant solucions a aquest problema, eh? Però uh-huh, hi ha alguns projectes, com un que es diu precisament Xala, uh-huh, de Philips.
Philips, perdó, la multinacional Philips.
Sí, aquestes empreses tan grans tenen una cosa que es diu RSC, que és Responsabilitat Social Corporativa,
sí.
Llavors fan projectes altruistes entre en una operació d'imatge i també d'innovació. Llavors, uh-huh, bueno,
fan moltes
Philips
coses.
Ho fa, però també ho fa Toyota, ho fa moltes empreses d'aquestes grans que treballen en una mena de laboratoris d'innovació per temes concrets. Uh-huh. I en aquest cas, Philips va fer una proposta per aconseguir redissenyar i millorar aquesta cuina de fang. Bàsicament, concentrar el calor, reduir el fum i, sobretot, incloure una xemeneia que treu el fum fora de la casa. Algú molt lògic, però que no s'havia establert com a tal. Totes les parts són modulars i està pensada per poder-se produir localment i poder canviar les parts que es puguin desgastar o que es puguin fer malbé, i a més Philips va financiar el projecte i després va cedir la propietat intel·lectual perquè fos de lliure ús.
O sigui, intentar entendre el context on estàs treballant, no? El valor que té aquest sistema, no? de cuinar abans d'exportar sistemes que no són propis del lloc, no?
Clar, perquè no tindria sentit de cop i volta dir-los, bueno, ara fareu tot servir vitroceràmica, sí, home, com ho fem, diguéssim, sí, això, sí, no? Sí. Llavors, projectes com aquest o com el de Greenway Appliance, que van encara més en aquesta línia. Són fogons portàtils més eficients i que redueixen el consum de combustible, perquè n'hi ha poc, i les emissions, però continuen funcionant amb biomassa. Aquestes cuines tenen una cambra de combustió feta d'acer amb una obertura per introduir el combustible, i la cambra està envoltada d'una carcassa d'alumini. Durant la cocció, el combustible es crema en dues etapes. L'etapa principal és la on s'aturaria una cuina tradicional de fang, i després d'aquesta etapa, el fum cremat no surt, sinó que aquestes estufes el que fan és tornar a introduir aquest fum a la cocció, i per tant fan una cocció més neta, aquesta fase secundària el que aconsegueix és una mena de turbocuina, diguéssim.
Turbocuina?
Bueno, sí, perquè saps que el turbo era allò, reintroduir el gasos de la combustió per tornar-los a cremar altre cop, i llavors aconseguir millor eficiència.
I això ens porta a un altre concepte clau, em sembla que és aquest de la tecnologia adequada, no?
Sí.
A veure, això ens ho volies explicar.
Sí, bueno, aquest és un concepte que neix als anys 70, en plena crisi energètica i molt associada a figures com Schumacher, no el malaurat conductor de Fórmula 1,
aquest no és...
sinó un pensador sobre el disseny, l'enginyeria i sobretot sobre altres maneres de fer, diguéssim. Era un moment d'altermundisme, de maneres de fer diferent. Ell té un llibre preciós que es diu Lo pequeño es hermoso. És un llibre que us recomano moltíssim. I és una idea bastant revolucionària, que és no totes les societats necessiten la mateixa tecnologia, ni la més complexa és sempre la millor. És a dir, aquesta idea de que a vegades els europeus o els occidentals tenim de que tothom ha de viure com nosaltres, no? Nosaltres podem viure entre altres coses perquè explotem la resta del planeta, o sigui que si tothom visqués com nosaltres no aniríem bé. Així que una altra de les coses que fa Schumacher és pensar en cada lloc quina és la tecnologia que és més adequada per ells.
O sigui, critica aquesta fascinació que a vegades tenim, no? Allò que deies, per aquest progrés tecnològic.
Aquesta idea de que el més nou, el més gran, el més avançat, és sempre el millor, no? La tecnologia adequada proposa exactament el contrari, solucions petites, accessibles, reparables i sobretot comprensibles per la gent que les utilitza. Que la tecnologia no sigui una caixa negra, que és el que ens passa una mica a nosaltres, eh? A la casa de la cuina és molt evident. La xala es pot entendre, es pot construir i es pot arreglar. Una placa d'inducció, la veritat és no sabem com funciona, no? Necessites una enginyeria global al darrere, que no dic que sigui erroni, però tot depèn molt del context. Si estàs en un país on hi ha molts enginyers i moltes empreses, doncs escolta, tot bé, no?
Clar, i la factura de la llum també, amb la xala no hi és, i amb la vitroceràmica sí, també, no?
Sí, de fet,
allò que dèiem.
Jo diria que és més difícil entendre la factura de la llum que la tecnologia d'inducció, sincerament. Però bueno, aquest seria un altre tema.
Sí, sí. Amour solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Itàlie, y a pas de problème, j'aime. Doncs bé, hem començat amb aquestes cuines de fang de l'Índia rural, però imagino que aquestes cuines de fang de terra no les trobem només en aquesta regió del món, sinó que deu ser alguna cosa que trobem altres llocs.
Doncs sí, com bé explicava la Sandra, ve molt de molt lluny i per tant suposo que es va estendre per molts llocs, i a l'Àfrica subsahariana, a l'Amèrica Llatina, al Pròxim Orient... Són solucions convergents amb un mateix problema, que és com cuinar amb pocs recursos. I si mirem cap a Europa, també tenim el nostre equivalent, que seria el que dèiem, la cuina econòmica.
La cuina econòmica, que és aquella cuina de ferro, ara anava a dir de les cases de les nostres àvies, bueno, depèn de quines àvies tinguéssim i on, i en quin moment, no? Però sí, vindria a ser això.
Sí, de fet funcionava amb llenya o amb carbó,
sí.
Escalfava l'espai i servia per cuinar, i està feta de ferro colat i, per tant, té un alt poder de concentració i conservació de l'escalfor. Era, en el fons, una altra forma de tecnologia adequada, eficients, dins del seu context, integrada a la vida quotidiana, i, de fet, no hem d'oblidar que una forma de dir casa és dir llar. que ve de llar de foc.
Exacte.
L'epicentre de les cases, no? Les cuines econòmiques van ser la llar de foc durant molts anys, des de principis del segle XIX fins a després de la Segona Guerra Mundial, eren les més utilitzades a gran part d'Occident.
Mm-hmm. Però hem anat en una altra direcció, això sí, nosaltres.
Sí, el que hem fet és... Bueno, els humans som especialistes en desplaçar els problemes, no solucionar-los, sinó allunyar-los, no?
Que algú ho faci és... per nosaltres,
sí,
no? A veure.
Sí, i el que hem fet és externalitzar completament l'energia en post de la comoditat. És cert que les cuines econòmiques demanaven feines poc netes, no? Pues carretejar el carbó, posar la llenya, treure el fum, les cendres, el jutge de tant en tant... Ara tot és més net, almenys dins de casa. El que passa al lloc on es produeix l'energia no ho veiem, ens queda molt lluny. Cuinem sense saber d'on ve el foc. Premem un botó i apareix l'escalfor.
La màgia moderna. No?
Sí, una màgia molt còmoda, però també molt opaca i molt costosa, tant en termes econòmics com ecològics. Bueno, potser el repte no és tornar a omplir la cuina de fum, sinó recuperar la relació amb l'energia. Tornar a apropar la font d'energia al lloc on es consumeix.
Sí, sona molt bé, però ara m'has de dir com ho podem fer, això.
Doncs mira, estan tornant, la cuina econòmica està tornant, sobretot amb... A veure, encara es fabriquen i són molt eficients, però en cases aïllades, per exemple, no? Sense accés a xarxes energètiques o gent que directament s'autoabasteix, no? Que són, tenen plaques solars per algunes coses i, per tant, fan servir la cuina econòmica doncs, per fer la cuina. És una molt bona solució. Però també hi ha cuines solars, per exemple, que, home, evidentment depèn del temps que hi faci, però a casa nostra, amb aquests estius cada cop més llargs i amb molta radiació solar, pot ser un complement de temporada interessant, eh?
Oi, Òscar, això no ho vam explicar un dia, com cuinar amb el sol.
Vam parlar de cuinar amb el sol.
Sí.
I fins i tot sistemes de biogàs a escala local, que transformen els residus orgànics o purins en energia per cuinar. Sistemes que reconnecten el territori, la comunitat i l'alimentació. I potser entendre que cuinar no és només una qüestió gastronòmica, és una qüestió energètica, política i cultural. Potser el veritable luxe no és cuinar sense esforç, sinó saber d'on surt el foc que ho ha fet possible.
Déu-n'hi-do.
Que interessant, sí, sí.
Alguna pregunta, professora Sandra?
Jo he de dir que vaig fer servir una vegada un forn solar que vam fer nosaltres mateixos. I,
ho va construir?
Sí, sí, amb cartró i paper d'alumini.
Paper d'alumini, sí, sí.
I, escolta, unes patates boníssimes.
De veritat.
Sí, sí.
Home, si ho fas a l'estiu i allò, al migdia, ho tens assegurat, eh?
Ho poses al matí, de bon matí, i després al migdia ho tens fet amb una olla. L'olla ha de ser negra i ja està. No cal
res més. Perquè agafi millor, no? L'escalfor, no?
Sí, sí, sí. Després hi ha forns solars més professionals, no? Que pots comprar i que són molt més eficients. Però, vaja, que amb cartró i paper d'alumini...
Són aquestes que semblen una antena parabòlica.
Sí, exacte.
Ho has tornat a fer? Ho tornaràs a fer?
M'agradaria molt amb els meus nens. Sí,
clar. Quin experiment. Que bé, doncs quantes coses hem après. Hem passat pel Neolític amb ceràmica i hem vist com... d'on venim, vaja, bàsicament. I amb l'Òscar Guayabero, dissenyador, hem conegut les cuines de fang de l'Índia, que ens han fet una miqueta reflexionar també sobre com cuinem avui i per què fem les coses que fem. Sandra Lozano, Òscar Guayabero, un plaer com sempre. Moltes gràcies. Sou d'arròs, per cert. D'arrosset, de fer un arròs els diumenges.
Home, sí,
o no?
Clar,
i tant,
sí,
arròs amb coses.
Arròs amb coses, sigui com sigui. També, sí? Sí, jo també. Ara anava a dir, no puc dir que no, perquè sóc valenciana, llavors em tallaran el coll a casa meva. Però no ho practico molt, eh? Només ho practico quan sóc allà, mare de Déu. Doncs bé, tot això us ho deia perquè sabeu que sempre acabem amb l'especialitat i en aquest cas anem a Pals, on fins al 31 de maig se celebra la 33a edició de la campanya Pals i la cuina de l'arròs, que gira al voltant doncs del producte, podríem dir, més identitari d'aquest municipi del Baix Empordà, que és l'arròs de Pals. I un dels restaurants que participa en aquestes jornades és Can Rubén. El seu cuiner i propietari, el Rubén Carreras, ens presenta el seu arròs a la cassola. Òscar i Sandra, fins la propera. Adéu, adéu.
L'arròs més típic de l'Empordà i de casa nostra, que és l'arròs a la cassola, que porta una base de sofregit de ceba d'hores, paciència i carinyo, i que porta tant carn com peix. Nosaltres hi posem costelló, sèpia, musclo, gamba i escamarlà. És un arròs molt potent de gust, és un arròs molt sabrós i és l'arròs que representem nosaltres sempre amb aquesta campanya gastronòmica de Pals i la cuina de l'arròs. Esperem que us agradi la nostra proposta i disfruteu de la campanya gastronòmica Pals i la cuina de l'arròs.
I fins aquí el Caníbal d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Isma, Albert Castellví, Sílvia Andrés, Sílvia Comet, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Si tienes hambre en el camino, la gente aquí suelen llevar, por ejemplo, pescado seco con grasa. Es fácil, tienes en el bolsillo, sacas y ya tienes una comida ahí.
Taf, je te dis les thunes. Qui dit argent dit dépense. Qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde. Et dit famine dit tiers monde. Et qui dit fatigue dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et c'est la zik ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben, y'en a encore. Eh ben, y'en a encore.